Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
Hi ha oients que, gràcies al servei de la ràdio que retransmet cada dia les pregàries monàstiques, han descobert en els monestirs recintes d'espiritualitat i de cultura. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible.
Truqueu al 93 409 27 70 o connecteu-vos a radioestel.cat i informeu-vos de com col·laborar-hi.
Religió digital i joventut. Al número d'aquesta setmana de Catalunya Cristiana us expliquem les conclusions d'un estudi que revela l'ús discret de la tecnologia que fan els joves en l'àmbit de la fe. L'estudi, fet per l'Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura, s'ha concretat en el llibre Adolescents, Joves, Religions i Tecnologia, el cas català.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Ràdio Estel, Lleida, 91.5.
Esteu escoltant Debat a Bat, al Bisbat de Lleida.
Hola i benvinguts a un nou programa Debat a Bat del Bisbat de Lleida. Avui a la part central del programa serà el torn de la tertúlia dels alumnes de l'Episcopal.
Al nostre apartat d'opinió, avui tenim un text del recent estrenat blog Carta per a tu, de Carles Sant Martín, sacerdot de la diòcesi.
Carta per a tu. Enfront de la incertesa pel futur, viure atents amb el concret. L'altre dia vàrem parlar amb tu de com experimentem un cert grau de preocupació davant un futur que, en força aspectes, es presenta incert. Políticament, socialment, econòmicament, ecològicament, no sabem què ens oferirà l'esvenidor. Cadascú responem com podem davant de les situacions que no podem controlar, i en són tantes. Del des més macro al més micro i proper de la nostra vida de cada dia. Al meu entendre, cada persona hem de fer el nostre propi camí per aprendre a no voler controlar el que no podem controlar. I això certament no és fàcil. Però llavors, què podem fer? Caure en una mena de por i incertesa que ens pertorbin i ens arribin fins i tot a fer malaltir? Cercar solucions màgiques que ens protegeixin de qualsevol mal? Confiar en salvadors que ens prometen solucions simples i ràpides? Al meu entendre, es podrà anar bé mirar d'acceptar que el grau de control que tenim de les coses que passen és molt petit. Així doncs, cura de realisme i humilitat. També ens podrà ajudar a viure del concret d'aquí i ara, que se'ns ofereix cada dia i cada moment, i viure'l amb sentit. Quan treballem, quan ens desplacem, quan agafem la grip, quan ens surt un imprevist, quan tenim un disgust. Tot ho podem viure sense sentit o amb sentit. Quan anem descobrint un sentit de les coses que passen i que ens passen, podem acceptar positivament els nostres límits. D'aquesta manera, podem anar esdevenint savis que ens diuen: certament no sé què passarà en el món. Certament, hi ha moltes coses a la meva vida que no puc controlar i no depenen de mi. Però miraré de viure atent i de manera positiva i concreta el que sí depèn de mi. I en són tantes coses. Carles Sant Martín, delegat de Pastoral Caritativa del Bisbat de Lleida.
Notícies del Bisbat.
La web del Bisbat treu a la llum un centenar de vídeos històrics de la diòcesi.
La pàgina web del Bisbat de Lleida mostra des de fa uns dies un centenar de vídeos de la història recent de la diòcesi. Aquestes imatges van ser gravades entre 1988 i 2001 a l'etapa de mossèn Jaume Montanya com a delegat de mitjans de comunicació. Diversos voluntaris han digitalitzat durant els darrers anys aquests 104 vídeos que formen diverses activitats diocesanes. Els vídeos estan classificats per anys i es poden visionar a l'apartat Vídeos històrics 1988-2001.
Els nens de la diòcesi celebren la Jornada de la Infància Missionera.
Els nens i les nenes de la diòcesi de Lleida han celebrat durant la darrera setmana la Jornada de la Infància Missionera amb diferents activitats. Els infants de primera comunió del Col·legi FEDAC, les famílies de la catequesi d'Unitat Pastoral de Capon, els nens de Santa Tereseta i els infants de la parròquia de Sant Ignasi de Loyola van ser alguns dels grups que han participat en aquesta jornada solidària. S'ha de recordar que un nen lleidatà, Ivan Canut, del Col·legi FEDAC, va guanyar el tercer premi del concurs de postals de Nadal organitzat per Obres Missionals Pontifícies.
Pregària de les Esglésies Cristianes de Lleida per la Unitat dels Cristians.
L'acte central de la Setmana Ecumènica de 2017 va tindre lloc el passat 23 de gener a l'Església Evangèlica de la Bíblia Oberta, al barri de Balàfia de Lleida. A més de la Bíblia Oberta, hi van participar l'Església Adventista, l'Església Baptista, l'Església Catòlica, la Cristiana Ucraïnesa, l'Església Ebenezer, l'Església Xinesa, l'Ortodoxa i la Pentecostal. Els actes de la Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians es van tancar el passat dimecres 25 de gener amb una eucaristia a la parròquia de Sant Pau.
Visita a l'Església d'Almenar.
El bisbe Salvador va visitar el passat 20 de gener l'església de Santa Maria d'Almenar, acompanyat del rector de la parròquia, mossèn Jaume Pons, i coincidint amb la visita del conseller de Cultura, Santi Vila. El bisbe Salvador i el conseller de Cultura van conèixer de primera mà la situació del temple. Està previst que els propers mesos la Generalitat i el bisbat inverteixin uns 200.000 euros en obres de manteniment del temple.
La tertúlia.
Benvinguts, amics oients del programa Batabat del Bisbat de Lleida. Ens trobem novament en la secció mensual en què joves adolescents som els protagonistes de les ones. Això és La mirada dels joves. Nosaltres som alumnes de l'assignatura de periodisme de segon de batxillerat del Col·legi Episcopal. L'Arnau, l'Anna, el Pep i jo mateix, qui us parla, el Sergi, que hem vingut per compartir amb vosaltres allò que pensem de l'actualitat, acostar-vos algunes de les nostres preocupacions, reflexions, el present i el futur, i molt més ara a les portes de grans decisions. Hola a tothom.
Hola.
Hola.
Precisament, en tant que alumnes de l'assignatura de periodisme, mirem de conèixer la realitat que ens envolta. Però molts cops ens preguntem el lloc que ocupem en la consciència dels periodistes quan elaboren les seves notícies, les portades o les gralles d'informació. Us interessa realment allò que publiquen o difonen els mitjans de comunicació? Us sentiu identificats? Et sents identificada, tu, Anna, amb els mitjans de comunicació?
Bé, jo crec que no, perquè els mitjans de comunicació no els interessa adreçar-se a un públic juvenil, perquè nosaltres no estem acostumats a comprar tant diaris o revistes, sinó que les notícies ens arriben mitjançant les xarxes socials o internet o a vegades per la televisió, però no acostumem a comprar premsa.
O sigui, tu, Anna, com a adolescent, quins són els teus interessos exactament?
Bueno, jo crec que els interessos depèn molt de cadascú, però jo personalment em preocupo bastant per la política, però potser algun adolescent de la meva edat no. Llavors, no sé.
Així doncs, per exemple, Pep, què creus que haurien de tractar els mitjans de comunicació perquè ens criessin més l'atenció a nosaltres, els adolescents?
Bé, en la meva opinió, jo practico esport i m'agrada molt els esports i normalment quan miro la televisió o llegeixo la premsa pràcticament sempre em fixo molt en l'apartat d'esports. I jo crec que els joves adolescents que practiquin esport és un de les parts de la premsa que li importen més o es preocupen més, perquè tant l'economia, la cultura... O sigui, hi ha gent, però no, jo crec que no tant.
O sigui, per exemple, a tu, Arnau, et passa el mateix que el Pep, que et sents especialment atret com a adolescent que practica esport per l'esport en si?
Sí, la veritat és que sí, i com molt bé ha dit l'Anna, crec que nosaltres, els joves, ens centrem més en mirar les notícies a través de les redes socials, ja que diguem que adapten una mica les notícies que més ens interessen, ja que som més els joves els que utilitzem aquestes xarxes.
Bé, de fet, Pep, parlant d'esport, tu vas fer un treball de recerca que actualment encara hi ha escoles que estan en el procés d'exposicions. El teu treball de recerca va consistir en una temàtica relacionada amb el món d'esport, no? Diguem, ens podries explicar més o menys en què va consistir el teu treball de recerca?
Sí, efectivament, el meu treball de recerca consistia en la nutrició en l'esport del tennis, ja que jo practico aquest esport. I bé, la meva hipòtesi era si una bona nutrició influïa en el rendiment. Vaig realitzar una dieta en funció de les característiques d'un esportista i bueno, vaig estudiar els principals nutrients que hem d'adquirir per tal de dur a terme una dieta equilibrada i sana. I al final els meus resultats van ser que sí, que realitzar una bona dieta pot millorar el rendiment, influir en el rendiment, però a certs nivells. És a dir, en els nostres, quan som joves, no influeix tant que, com en tenistes que són ja més professionals.
Bé, i ara que parlem dels treballs de recerca, que crec que és un tema que ens pot donar molt de suc i que és un tema que nosaltres dominem lo suficient com per explicar-nos, tu, Anna, ens podries explicar en què va consistir el teu treball de recerca i, en aquest cas, en quines conclusions vas arribar?
Sí, el meu treball de recerca tracta sobre l'islam i totes les qüestions que deriven sobre aquest tema. La meva hipòtesi era si tots els musulmans eren violents. Finalment, després d'un estudi, vaig arribar a la conclusió de que, a part del seu llibre l'Alcorà i la seva pròpia religió, no prediquen la violència, sinó que un seguit de factors sociopolítics deriven a la radicalització d'aquestes persones que són una minoria i no podem generalitzar davant d'aquestes religions que són misterioses o desconegudes per nosaltres.
O sigui, parlant ben bé de tot el que seria aquest terrorisme, el teu treball de recerca es va inspirar per un tema d'actualitat, no, diguem? Mm-hmm. Vale, d'acord. I tu, Arnau, per últim, ens podries dir en què va consistir el teu treball de recerca?
Sí, mira, jo farà, quan tenia 14 anys, ara en tinc 17, vaig crear una tenda online de cartes de pòquer de col·lecció i durant aquests anys obtenia un rendiment, però veia que no obtenia la prou de rendibilitat i vaig creure oportú que fent un treball de recerca sobre aquest tema podria, a la vegada de que milloressin les meves vendes, poder realitzar aquest treball. Llavors, bàsicament, vaig analitzar el producte, els diferents mercats que hi ha internacionalment, i vaig arribar a una sèrie de conclusions. Algunes d'aquestes són que doncs, has de tindre un previ coneixement sobre el producte d'uns quants anys i, sobretot, i la que més me va sobtar, és que, per exemple, al igual que la roba, les diferents marques, les més importants, diguem, les que més es venen, són realment les que s'acabaran venent, independentment o no, de que hi haguin edicions específiques d'aquestes.
Bé, ara, abans que ho ha mencionat la nostra companya Anna, m'agradaria dir que el meu treball de recerca també va consistir en un tema d'actualitat i crec que és un tema que està en constant debat i que recentment surt molt a les notícies, ja que durant aquests dies el president nord-americà Trump ha pres possessió del càrrec. De fet, el meu treball de recerca va consistir en un anàlisi dels sistemes bipartidistes dels països més importants del món i un tema que vaig tractar en profunditat va ser el bipartidisme tan arrelat dins la tradició dels Estats Units que, bé, aquests últims mesos ha sofert grans canvis amb la presa de la possessió del càrrec de president de Donald Trump, que bé, està donant força debat degut la controvèrsia que es genera al voltant de la seva figura i tots els problemes que està protagonitzant. Vosaltres, com si haguéssiu sigut ciutadans estadounidens, a qui creieu que haguéssiu votat per la seva ideologia? Per exemple, Pep?
Bé, jo crec que no hauria votat a Trump perquè el seu discurs no em sento identificat, per tant, sí, no votaré una persona que prediqui una cosa que jo no crec. Per tant, jo hagués votat a Hillary, encara que tampoc estic del tot. Vull dir, no... ha sigut més per descarte.
I bé, ara tractant més les notícies recents que han sortit sobre la possible manipulació que hi ha hagut electoral per la influència de Rússia, tu, Anna, estàs assabentada o no és un tema que t'interessi molt?
Bueno, de fet, crec que aquest tema últimament ha estat molt present en els mitjans de comunicació, però crec que no acaben de donar la suficient informació com que persones que vivim en altres països, independentment Rússia o Estats Units, no acabem d'assabentar-nos realment del que està passant. Jo crec que els mitjans de comunicació transmeten el que els interessa i jo crec també que els governants russos i estadounidens no deixin que aquest tema acabi sabut per tothom. Llavors, tampoc estic molt a l'aguait de realment el que està passant.
Bé, ara, parlant de que en alguns dies es tancarà la preinscripció per la selectivitat, per decidir ben bé en quines universitats ingressarem o quines carreres començarem, m'agradaria parlar una mica sobre les intencions que té cada un de vosaltres respecte al futur més pròxim que comença el setembre vinent, o en alguns casos inclús abans, i m'agradaria també que m'expliquéssiu el per què voleu elegir la carrera o el grau que vulgueu fer, depenent dels vostres gustos. Per exemple, Arnau, ens podries explicar més o menys quines són les teves intencions?
Sí, bé, jo de fet no tinc massa clar el que vull fer encara, però sí que m'estic inclinant cap a alguna carrera com, per exemple, ADE. El problema que tinc és que hi ha moltes universitats, tant a Barcelona com a diferents llocs d'Espanya, i crec que realment falta una falta d'informació sobre les diferents universitats i què tenen de diferent, què fa que en algunes la nota de tall sigui molt més alta que les altres, si simplement és per prestigi de la universitat o si realment donen un millor nivell. Llavors estic una mica a la guait de que ens fallin aquestes xerrades i finalment concloure i triar la universitat.
Així doncs, sense tenir en compte ben bé totes aquestes xerrades orientatives, creus que les escoles, en uns cursos tan avançats com podria ser batxillerat, haurien de preparar millor els seus alumnes respecte a què volen decidir o quina universitat prendre?
Sí, crec que sí. De fet, crec que s'hauria d'implantar aquestes xerrades bastant abans, ja que, igual que jo, hi ha bastants alumnes o companys amb els que he parlat que tampoc tenen gaire clar cap a on volen orientar la seva vida professional. Llavors, com molt bé has dit, crec que sí que caldria implantar xerrades abans.
En el teu cas, Anna, i a diferència de l'Arnau, tens molt clar quines sorties vols prendre o quines carreres vols començar?
Bueno, jo, tal com ha dit l'Arnau, m'agradaria inclinar-me més cap a ciències socials o jurídiques perquè realment m'interessa molt el tema del dret o ciències polítiques o criminologia, però tampoc tinc molt clar perquè estic completament d'acord amb el que ha dit l'Arnau, que, per exemple, en altres països com els Estats Units, pel que sé, les xerrades orientatives envers la universitat es donen molt abans. Jo crec que en el nostre cas es donen bastant més tard del que realment s'haurien de fer i crec que fins que... Bueno, de fet, començant la universitat hi ha molta gent que encara no té massa clar realment el que vol fer i que es fica en un grau sense saber realment el que és. Llavors jo crec que hauríem d'orientar-nos més sobre aquest tema.
Molt bé. I per últim, tu, Pep, bé, m'agradaria parlar del teu cas, perquè crec que és un cas bastant especial com per comentar i pot resultar suficientment interessant perquè la gent ho senti. Ens podries explicar quines són les teves intencions per aquest futur tan pròxim?
Bé, les meves intencions de cara als estudis universitaris són anar als Estats Units amb una beca del tenis. Jo jugo a tenis i mitjançant una beca puc aconseguir anar a estudiar als Estats Units.
I, per tant, creus que sortiràs més preparat en una universitat dels Estats Units que no pas quedant-te estudiant aquí a Espanya?
Bé, anar a estudiar als Estats Units és una experiència, segons la meva opinió, molt, molt bona, ja que coneixes gent, veus noves cultures, viatges, aprens un nou idioma com l'anglès, segueixes jugant al tennis, perquè, clar, quan tu et quedes aquí, estudies una carrera, no pots compaginar-ho, és molt difícil. Allí, en canvi, tens moltes facilitats, l'esport és molt prioritari, i per tant, jo crec que serà una bona experiència.
I bé, parlant per últim d'un tòpic que és interessant sempre comentar, m'agradaria que cadascun de vosaltres fes una proposta sobre què creu que hauria de canviar el món actual per a que millorés o quins canvis importants s'haurien de dur a terme dins la nostra societat que ens afavoreixin a nosaltres, o bé com a adolescents, o bé a la gent més jove que nosaltres, o bé a la gent més adulta. Vosaltres, per exemple, creieu que hi ha... el sistema comet alguna classe d'errada que s'hagi de canviar i que ens pugui ajudar a tots? Per exemple, Anna, tu creus convenient fer alguna proposta de quins canvis es podrien fer?
Bé, jo crec que la gent que realment té poder al nostre món, o sigui, que pot tenir influència sobre les persones en general, tant a gent famosa o polítics, haurien de donar més exemple del que, ja que gaudeixen d'aquest poder, que poden influir sobre les persones, haurien de fer obres que ajudin realment les persones perquè no aprofiten del tot aquesta fama i haurien de ser un exemple, un referent per totes les persones, inclòs nosaltres, perquè no sabem, ja no tenim referents i no sabem a qui assemblar-nos en un futur.
Tu, Arnau, tens al cap alguna proposta o algun canvi que s'hauria de dur a terme per a millorar qualsevol cosa del sistema?
Bueno, jo parteixo de que vaig estar vivint 2 anys a Anglaterra i sí que vaig notar uns certs canvis, sobretot en el sistema educatiu, i un dels que més em va sobtar va ser que, en vez de tindre un horari, com tenim aquí, constàvem allí de 2, els quals anàvem alternant, i crec que és un sistema el qual podria ajudar a millorar el sistema.
I per últim, Pep, creus que hauries de fer algun canvi o tens alguna proposta adient?
Sí, jo crec que el sistema polític hauria de canviar perquè no pot ser que tinguem tants polítics corruptes. A països com Dinamarca això no hi és. Ara jo volia fer una pregunta. Tu, Sergi, què vols estudiar de gran?
Bé, a mi m'agradaria estudiar un grau en periodisme i comunicació audiovisual, tot i que hi ha diverses universitats que ofereixen camins separats d'aquests dos graus, que sigui o només comunicació audiovisual o només periodisme, i crec que en el món en el que vivim tan globalitzat i tan ambientat en la tecnologia, inclús seria més convenient triar el de la comunicació audiovisual perquè cada dia avança més la tecnologia i els suports digitals prenen més força davant del suport escrit. Per tant, crec que seria una millor sortida triar la comunicació audiovisual abans que el periodisme. I bé, fins aquí, amics oients, el nostre programa. Hem arribat al final i confiem que el vostre temps hagi servit per fer-vos una idea més propera a la realitat dels joves adolescents, les nostres preocupacions, la nostra visió del món. Moltes gràcies, Anna, Arnau i Pep, pel vostre temps i per la vostra aportació en el programa de Bat a Bat. Ara ens deixem amb el temps de l'agenda i de l'informatiu.
Agenda de la Diòcesi de Lleida.
Assemblea parroquial de Sant Ignasi de Loyola.
La parròquia de Sant Ignasi de Loyola acollirà el 4 de febrer la seva assemblea parroquial. Serà de 9 del matí a 2 del migdia.
Conferència celebrar per l'equilibri emocional, a càrrec de Joan Viscarri.
El vicerrector de la UDL, Joan Viscarri, impartirà el proper dijous 9 de febrer la conferència Celebrar per l'equilibri emocional dintre del cicle Celebrar, que enguany organitza Erirell amb motiu del seu 25è aniversari. La conferència tindrà lloc a les 19:30 hores a l'Aula Magna de l'IEI.
Rosari de torxes i Eucaristia de l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes.
La catedral de Lleida acollirà el diumenge 12 de febrer el tradicional rosari de torxes i l'eucaristia que cada any organitza l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes. Serà a les 18:45 hores.
Encara que les dones no són bones conselleres, algunes vegades encertem. Santa Teresa de Jesús.
I ara, la glossa del nostre germà bisbe.
La bona gent de mans unides. A hores d'ara, ja no cal explicar a ningú què és i a què es dedica l'organització Mans Unides. És massa coneguda i porta més de 50 anys desenvolupant la seva tasca de lluita contra la fam al món. Va ser una intuïció de les dones d'Acció Catòlica que la van fer realitat en l'any 1960. Els seus començaments van ser molt humils. Dedicar un dia per al dejuni voluntari d'aquells que mengen, que mengem amb normalitat a les nostres llars. Aquesta organització d'església catòlica ha tingut un creixement extraordinari. En l'actualitat sumen més de 83.000 voluntaris i gairebé un miler de tècnics i contratats que fan possible que els projectes sol·licitats siguin atesos, executats i avaluats amb eficàcia i transparència. Davant la societat espanyola ha adquirit un gran reconeixement i molts ciutadans han posat la seva confiança en aquesta organització. Els ingressos provenen en un 87% de fonts privades i només un 13% del sector públic. En l'última memòria publicada s'ofereix una dada significativa pel que fa a ingressos. Va ascendir a 45.400.000 euros. Es van aprovar 595 projectes per un valor aproximat de 39 milions, que sumats als inicials en anys anteriors van resultar un total de 938 projectes en execució en 58 països d'Àfrica, Àsia i Amèrica. Mans Unides pertany al Consell Pontifici Cor Unum, organisme creat pel Papa Pau VI en l'any 1971. A més d'aquesta dimensió confessant, està la institució que ofereix els seus serveis a totes les poblacions de la Terra, independentment de la seva fe, promovent i col·laborant amb els organismes internacionals dedicats al desenvolupament sostenible de les nacions més pobres. A la seva pàgina web podeu trobar dues descripcions que els identifiquen. Submissió és lluitar contra la fam, la deficient nutrició, la misèria i la malaltia. I la seva visió és el fonament del qual és l'Evangeli i la doctrina social de l'Església, que cada persona, home i dona, en virtut de la seva dignitat i igualtat fonamental, sigui capaç de fer i de donar. Acabo amb una referència al projecte i al lema que ens proposen per aquest any. El món no necessita més menjar, necessita més gent compromesa. Vol comparar l'aspecte material amb la nostra pròpia actitud davant les situacions respecte als semblants. Se'ns demana un canvi interior. La nostra manera d'alimentar-nos influeix també en les causes, però igualment en la solució de la fam. Menjar i, sobretot, actitud col·laborativa és el que ens demana esta bona gent de Mans Unides. Us demana també jo la vostra aportació i el vostre compromís.
I fins aquí el programa d'avui del Debat a Bat. A la part central, els alumnes de l'Episcopal ens han parlat de diferents temes relacionats amb l'Església. Us esperem a tots al proper programa.